Líquids, amb Xavier Grasset.
Avui a Líquids, Xavier Albertí, la partitura teatral. El que construeix la densitat de la veritat escènica és la tradició cultural, que és des d'on construeixes l'arbitrarietat del signe escènic. Si no coneixes les arrels de la teva tradició cultural, si no saps qui era Pitarra o qui era Guimarà, un patrimoni musical i una articulació ideològica del que és el país. Xavier Albertí és l'autor d'aquests pensaments. Un pot arribar a la creació d'un llenguatge avantguardista si coneix les seves arrels, però si les desconeix, serà postís, serà arbitrari, serà una còpia. D'una manera o altra, serà un petit viatge ple d'impostures. El director del Teatre Nacional de Catalunya des del 2012, músic de formació, compositor, director d'escena des del 1990, ha dirigit més de 90 espectacles, molts d'ells amb Lluïsa Conillé, s'ha interessat tant pel couplet com pels grans dramaturgs internacionals, Pinter, Bernhardt, Bian, Tennessee Williams, però també Sagarra, Benet i Jornet, Narcís Comadira, Paco Zarzoso o Sanchís Sinistierra. Del blanc i negre al piano a les plomes del paral·lel, del grec a Sitges, de Lloret a Barcelona. Tal com deia Pasolini, un altre dels seus autors, que escrivia per gent com ell, ell fa teatre per un espectador igual que ell. Amb l'èxit del professor Bernhardi de Schnitzer, una aposta que han vist aquesta temporada, 25.000 espectadors a la Sala Gran del TNC, veu reforçada la seva tesi del que ha de ser un teatre públic. Un espai que no sigui només un teatre. Un marc en què el teatre sigui necessari, possible i tingui sentit. I és que, com diu Foucault, i recorda Albertí, una obra d'art que interessa és aquella que conté l'esperit del temps que l'ha fet néixer. Avui a Líquids, doncs, Xavier Albertí. Hem rebatejat el programa com la partitura teatral, un programa que fem gràcies també a la feina d'en Daniel Expósito i Sergi Gutillas, el muntatge musical, de Judit Sala, la producció, Clara Coromines, el suport de guió, Eugeni Aroza, la documentació, i de Sílvia Creus, que ens presta la seva veu avui per llegir els textos que, amb els quals salpebrarem també aquesta conversa. Gràcies. Xavier Albertí, com estem?
Molt content de ser aquí.
No, això segur que és una mentida, perquè estic més content jo que tu.
Doncs mira,
no sé si hi ha graus
de tractes de mentider i jo no sé com ho hauria de prendre, però t'asseguro que no és mentida, que estic molt content de ser aquí i celebro que tu també estiguis content.
No, estic content de veure't perquè ets una de les persones, vaja, ja t'ho he dit més de 24 vegades, que dóna gust de parlar perquè té un fons, té un coneixement, que dius, d'on treu les hores, Xavier Albertí? Hem anat a buscar aquesta sardana, que és l'Aplec del Remei, que no és l'espectacle amb el qual es començava, vaja, no és aquesta la música, però en canvi hi ha una coincidència de noms amb l'espectacle que firma Josep Anselm Clavé i la mestra polonesa
Wanda Pietrowska.
Wanda Pietrowska.
Titular de l'orquestra de la ràdio de Tchopsiev.
Escolta, però hi ha el mateix nom, perquè l'Aplec del Remei...
Que... Com suposo que de Mare de Déus del Remei
n'hi ha moltes, i de plecs també.
També n'hi havia. Sembla que es fa el segon o primer diumenge del mes d'octubre, no sé com cau això de les llunes i aquestes coses. L'obra està situada...
No, temporalment ja serà això, serà el 29 de setembre.
Exacte. Temporada. I si no, farem que la lluna, aquella cosa de Moisès, que diu, Absalón atura el sol i tu, Aialón, atura la lluna, perquè els hebreus puguem escapar-nos dels soldats.
Veus això que deies?
Egipcis, doncs pararem el temps, cosa que de moment només ha demostrat que ho sabia fer Moisès, mm-hmm, per fer coincidir l'Aplec del Remei amb la Mare de Déu del Remei.
Bueno, també s'ha intentat en alguna comtesa electoral a Itàlia. Berlusconi va dir, no, això no ha entrat a temps, van recórrer unes eleccions a la ciutat de Roma. Per això del temps. Però, en fi, això se'n fiques d'un altre paner. Mm-hmm. L'Aplec del Remei, que, en fi, és una sardana, però és veritat que a Xavier Albertí el món de la sardana no li és aliè, perquè em sembla que era l'any 77.
Alguna, sí.
Va ser nomenat lloretenc de l'any.
Cert.
com a autor d'algunes sardanes...
Que... La meva primera, tenia, em sembla que devia tenir 14 anyets i ja tenia molta curiositat per al món de la composició i em vaig comprar aquell meravellós tractat d'instrumentació per a cobla del Joaquim Serra, me'l vaig devorar i vaig dir, vaig a provar-ho. I vaig fer una sardana que es va estrenar i aquelles coses dels pobles, d'aquest noiet del poble que ha tingut l'atreviment, ha tingut l'atreviment d'estrenar i l'hem ballat, doncs escolta... Fem-lo lloretec de l'any.
El so de la cobla és peculiar, és singular i...
És una d'aquestes altes i tantes coses de la nostra cultura, de que com que l'hem sentit sempre en uns espais i en unes dimensions determinades, segurament no ens hem aturat a analitzar-la en prou profunditat. A vegades ens omplenem la boca de les frases que recordem que va dir Stravinsky o que va dir Richard Strauss quan el va sentir i es va anomenar Stravinsky. Recordem que quan va venir el 30 i tants a Barcelona va dir us prometo que escriure una sardana perquè li agradava i el fascinava. Aquesta promesa es va quedar
no res,
però les frases les conservem, no?
Però és veritat que a vegades quedem galvanitzats per veure ja sigui la música popular dels Balcans, si el Kusturica i la seva formació musical, o del Sirtaki i Cinema Grècia.
Jo crec que som poc conscients de que nosaltres tenim una eina extraordinària d'educació sensible de la gent del poble, bàsicament. Perquè la sardana és un contenidor de continguts harmònics, tímbrics, rítmics, d'una enorme complexitat, si un vol, no? I no és habitual que les danses populars puguin ser eines d'especulació tímbrica, rítmica i melòdica tan rics com ho són la sardana. Sardanes n'hi ha moltes que s'assemblen molt a unes a les altres, però n'hi ha moltes altres que no s'hi semblen gens.
Home, són...